Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Crítiques del president de la Fundació Bosch i Cardellac, Josep Maria Benaúl, han encès les xarxes socials. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, els alcaldables del PSC, Marta Ferrés, de Ciutadans, Adrián Hernández, d'Esquerra Republicana o el portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, han defensat la necessitat d'una ràdio pública a la ciutat. Benaúl posava en dubte que s'hagués d'invertir en una emissora municipal, el qual ha considerat que no escolta ningú. L'última enquesta d'audiència donava a Ràdio Sabadell 39.000 oients diaris el 2016.
D'altra banda, el Banc Sabadell ha fet públics avui els beneficis del primer trimestre del 2019.
Uns guanys que arriben als 258 milions d'euros en 3 mesos, tot i que són dades positives, representa un 0,4% menys que el mateix període de l'any passat. Jaume Guardiola és conseller delegat del BS.
Pasado un año complicado, como el año pasado, donde tuvimos las ventas de las carteras y tuvimos los impactos de la migración del TSB. Hay gran dinamismo comercial en España y en México. Con un TSB que está recuperando claramente el impulso comercial. La nueva CEO, la nueva consejera delegada del banco, se incorporará ya el día primero de mayo, o sea, martes, miércoles de la semana que viene.
El Sabadell per primer cop s'ha beneficiat de la filial anglesa TSB.
En esport, amb el Sabadell s'enfronta contra un rival directe per aconseguir la permanència.
El Castellón es veurà les cares amb un centre d'esports que no comptarà ni amb Josu Ozcoidi ni Òscar Rubio, tots dos sancionats. Un repte més pel tècnic Antonio Hidalgo, que no descarta un canvi de sistema.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Dia primaveral amb un ambient fred, però el sol picant fort. A veure què ens espera les pròximes hores i també per aquest cap de setmana. Ens ho explica en Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, doncs gaudim d'un divendres més estable des d'una perspectiva meteorològica. Malgrat això, creixen les nuvolades a punts de la meitat nord amb ruixats dispersos a punts del Pirineu, del Prepirineu, sobretot del sector occidental i també de l'interior del quadrant nord-est. Ruixats que poden arribar fins i tot a punts del litoral i del prelitoral nord. Seran febles com a molt moderats. Localment amb tempestes acumularan quantitats de precipitació minces. La cota de neu que voltarà als 1.700 metres aproximadament. A la resta domini majoritari del sol. La temperatura avui que quedarà més alta. Dissabte, força sol amb creixement novament d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i també punts de muntanya del quadrant nord-est amb risc d'algun ruixat aïllat amb una cota de neu que voltaria als 2.100 metres aproximadament. També al vessant nord del Pirineu la nuvolositat seria més compacta, també aquí amb risc d'algun ruixat amb una cota de neu que voltaria dels 1.800 metres als 2.000 metres aproximadament. Demà que la temperatura continuaria pujant. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Un cop hem repassat l'estat del cel, anem a mirar l'estat de les carreteres. 2 quilòmetres de retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze, cap a Terrassa. També a Barberà, l'enllaç amb la B30. Cap a Tarragona hi ha 2 quilòmetres de retencions. I dins de Barcelona, trànsit molt dens, de Montjuïc a Via Laietana, sentit nord per la Ronda Litoral, i congestions a la Ronda de Dalt, entre Sant Joan de Déu i Sarrià, també en sentit nord. Us ho dèiem en titular, sorollosa estrena del nou director de la Fundació Bosch i Cardellac. Els membres de la prestigiosa institució local votaven ahir per primer cop qui la dirigirà. Després de la crisi pel canvi de seu, l'única candidatura que hi optava era la de Benaúl. En el seu primer dia com a director, l'historiador ha passat per Ràdio Sabadell per carregar amb duresa sobre la ràdio. El rerefons de tot plegat són les seves declaracions dins del debat preelectoral de dimecres a la Fundació, on va dir això.
S'ha recuperat el principal, cosa molt lloable. S'han fet altres inversions que em semblen a mi, diríem, poc afortunades, com ha estat crear una ràdio municipal, i aquí sembla que encara estiguem en l'època del bustisme.
Avui la nostra companya Mireia Sanz al programa Al Matí li ha preguntat per aquestes paraules i Benaul s'hi ha refermat, si bé reconeix que mai no escolta l'únic mitjà públic de la ciutat.
Benaul ha considerat imprescindible elaborar estudis d'audiència per valorar els oients de la ràdio municipal. Segons ell, Ràdio Sabadell té una quantitat d'oients ínfima. Benaul, a més, ha fet aquestes declaracions tot i admetre que mai no escolta l'emissora.
Vostè escolta Ràdio Sabadell?
No.
Llavors està parlant sense escoltar el mitjà de comunicació.
Bueno, és que no l'escolto perquè diríem no m'interessa, i crec que hi ha molta altra gent que no li interessa, perquè, insisteixo, a mi m'han entrevistat a altres ràdios i sempre que m'han entrevistat a altres ràdios he trobat algú, et vaig sentir per la ràdio i tal. Sempre que m'han entrevistat aquí no m'he trobat mai ningú que m'ho digués.
L'opinió de Benaul contrasta amb l'últim estudi sobre l'audiència d'aquest mitjà. Segons el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, escolten Ràdio Sabadell 39.000 oients i el 95% dels sabadellencs la sintonitzen en algun moment. L'estudi el va encarregar el GESOP el 2016 dins el mandat actual, l'empresa que gestiona la ràdio Comunicacions Audiovisuals de Sabadell. Benaul assegura que una ciutat com Sabadell, la cinquena més poblada de Catalunya, no necessita un mitjà de comunicació públic com és aquesta emissora.
Les polèmiques declaracions de Benaul sobre la ràdio pública de Sabadell han incendiat Twitter, on representants d'entitats, polítics, personatges i oients anònims han volgut expressar el seu suport a Ràdio Sabadell. Aquests són alguns dels tuits.
Matías Serracant, alcalde de Sabadell, president del patronat de la Fundació Bosch i Cardellac.
La ràdio pública democràtica que informa i empodera veïns i veïnes és un element indispensable per la llibertat d'expressió a la nostra ciutat.
Marta Ferrés, alcaldable socialista.
Desencertades paraules del president de la Fundació Bosch i Cardellac contra Ràdio Sabadell, i més quan afirma que ni tan sols coneix el mitjà. Tot el meu suport a la ràdio, als seus professionals i a la bona feina que sempre han fet i segueixen fent. A Sabadell són molts els que l'escoltem.
Compte d'Esquerra Republicana de Sabadell.
En una ciutat amb 213.000 habitants, és imprescindible l'existència de mitjans públics que garanteixin la pluralitat de la informació de la ciutat, com ho fa Ràdio Sabadell.
Montserrat Chacón, regidora de Cultura d'Esquerra.
Lamento no haver estat present al debat de dimecres per defensar com cal els professionals de la regidoria de Cultura, com ara em solidaritzo amb Ràdio Sabadell.
Adrián Hernández, alcaldable de Ciutadans.
No se me ocurre mejor día para decir yo sí escolto Radio Sabadell y que en sus estudios y fuera de ellos nos hacen vivir y sentir la ciudad. Y si no lo hicieran ellos, no lo haría nadie. ¿O en qué radio hubiéramos vibrado con la final de la Champions del waterpolo femenino?
Guillem Fuster, número 3 del Front Republicà.
Paro 5 minuts màquines i escolto la ràdio de la meva ciutat, Radio Sabadell. Penso en com de malament ho han estat passant els seus treballadors i treballadores, i aquestes declaracions del senyor Benaul són una vergonya per la ciutat i l'entitat que presideix.
Marc Sabater, exdirector de Ràdio Sabadell.
Vergonya, com a sabadellenc, com a periodista i com a membre de la Bosch i Cardellac. El senyor Benaul no sap ni de què parla, ni no només perquè no escolta Ràdio Sabadell, sinó perquè continua ancorat en el tòpic, com la fundació que presideix, cada cop menys representativa de la ciutat.
Agustí Forrellat, expresident i directiu del Creu Alta Sabadell Bàsquet.
El meu reconeixement a una magnífica ràdio de ciutat amb uns grans professionals. Jo segueixo, i molta gent més, cada dia tota la informació esportiva a Ràdio Sabadell. Jo escolto Ràdio Sabadell.
Txell Banyó, cap de comunicació del Consell Comarcal.
Tot el meu suport a totes i tots els professionals i col·laboradors de Ràdio Sabadell. En una ciutat com la nostra feu un paper capdalt. Hem de posar en valor els mitjans locals i reconèixer la seva tasca. Visca la ràdio i molta vida al periodisme local. Jo sí escolto Ràdio Sabadell.
Sergi Asensio, director general de l'Associació Juvenil Esquitx.
Jo, que estava com a ponent, vaig trobar el comentari fora de lloc, desafortunat i innecessari. Tot el suport a les treballadores de la ràdio a títol personal i com a director de l'Esquitx, i jo sí escolto Ràdio Sabadell.
A part de tots aquests missatges, en els últims minuts també s'ha pronunciat el president del Centre d'Esports Sabadell, el president de la Creu Roja, Junts per Sabadell i Podem Sabadell.
Notícies vespre.
I canviem de qüestió, perquè el Banc Sabadell guanya 258 milions d'euros nets durant el primer trimestre de 2019. Malgrat que són xifres positives, representa un 0,4% menys que durant el mateix període de l'any passat. Amb tot, des de l'entitat sabadellenca valoren positivament les dades d'aquests mesos, sobretot tenint en compte que per primer cop la filial anglesa TSB aporta beneficis al grup financer.
Jaume Guardiola, conseller delegat del banc, ha enumerat alguns dels bons comportaments de l'entitat, com ara la millora de crèdit bancari de les comissions o la baixada de la taxa de morositat.
És una cascada de resultados por compararla con el trimestre del año anterior y con los trimestres de los años anteriores, muchísimo más normalizada, con buen comportamiento de la parte de los ingresos, margen más comisiones, con una caída de los gastos, por lo tanto, digamos, un comportamiento de una cuenta mucho más natural, una vez podemos dejar atrás todas las secuelas, digamos, de la crisis económica.
Un altre dels elements positius del grup és que per primer cop en 4 trimestres la filial anglesa TSB presenta números verds de 7,3 milions d'euros, tot plegat després dels problemes generats per la migració tecnològica del banc anglès. Guardiola abandonava un futur optimista per al TSB que incorporarà una nova consellera delegada a partir del 1 de maig, Debbie Crosby.
La TSB tiene una capacidad, y lo hemos visto, como enseguida se ha puesto a crecer, pasada la migración, tiene capacidad de crecer en su tamaño de balance de forma significativa porque tiene una cuota, digamos, de producción superior a su cuota de stock. A eso le queremos añadir el desarrollo de la banca de empresas, que es una, digamos, habilidad, digamos, estructural que de alguna forma tiene el grupo. Y el tercer eje es mejorar la eficiencia.
Per altra banda, el Banc de Sabadell també ha reforçat la seva posició gràcies a la venda del 80% de la immobiliària Solvia el 24 d'abril passat. Guardiola ha calculat que l'operació ha generat una plusvàlua de 138 milions d'euros que han millorat la ràtio del capital situant-la en un 11,15%.
El sabadellenc Paco Aranda, número 6 del PSC per Barcelona al Congrés, creu que Espanya se la juga amb les eleccions del pròxim diumenge. Segons Aranda, el 28A, els ciutadans han de triar entre un govern de progrés o un tripartit de dretes. El candidat socialista també ha descartat una possible aliança amb Ciutadans per governar.
De fet, ha responsabilitzat Unides Podemos de difondre aquest missatge com una estratègia de campanya. Sobre la situació a Catalunya, el també viceprimer secretari de la Federació Vallès Occidental Sud ha dit que un govern socialista sempre afavorirà les bones relacions amb Catalunya. Paco Aranda aposta per més autogovern, però descarta...
Ni l'autodeterminació ni el referèndum és una opció per socialistes. Nosaltres creiem que el referèndum divideix. Creiem que nosaltres el que volem és un diàleg, creiem que els catalans se sentiran molt més còmodes amb una opció que no divideixi, i és el que estem proposant i és el que creiem que portem de mesos també demostrant.
Aranda creu que el conflicte català és culpa dels governs del PP, però també ha carregat contra la Generalitat, perquè assegura els catalans es mereixen un govern que governi.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I ara obrim un bloc cultural de cara a aquest cap de setmana i comencem amb música clàssica. El conjunt Atria porta la música de Telemann al principal.
El Quintet oferirà un concert dedicat a George Philip Telemann, un dels compositors més prolífics de la història de la música. Precisament, enguany fa 250 anys de la mort del músic alemany. El grup, especialitzat en música antiga, ofereix aquest vespre a les 9 un concert que forma part de la temporada de música de cambra de joventuts musicals.
I estrena Morena, porta una família normal a l'Estruc.
La companyia sabadellenca estrena el seu tercer muntatge. Es tracta d'un text de la dramaturga Marta Butxaca que parteix d'una situació familiar que enfronta dos germans amb el pare. Carles Prats és un actor de la companyia Estrena Morena.
Volíem fer algo, doncs això, amb algo que no s'hagués estrenat, que fos no escrit per nosaltres, que no és el cas, però que fos algo que no s'hagués representat mai i que nosaltres no fos el primer cop que es portés escena.
Una família normal serà demà a les 9 del vespre a l'Estruc.
La sala porta escena a l'espectacle Molsa, que s'inspira en una novel·la de David Chirici.
La història explica la separació de la Janica i el seu gos Molsa a causa de la guerra. La companyia Thomas Nunn ens presenta aquest espectacle visual de titelles i dansa per explicar una història de pèrdua i amistat que té com a protagonista un animal. Sara Esteller és la responsable de producció de la companyia.
M'alegui d'alguna manera que la guerra els hi hagi separat, però també és cert que durant aquestes aventures que viu amb altres gossos, tot i que arriba fins a un... que tenen que fugir i que arriben fins a un camp de concentració... També es trobaran amb persones humanes amb les que connecten i en les que troben d'alguna manera aquell carinyo i aquella amistat que temporalment han perdut.
L'obra arriba demà a la sala a partir de les 8 del vespre.
I de l'Estruc anem al Teatre del Sol, que acollirà el musical La Botiga dels Horrors. Quin horror dins de la botiga, quin horror dins de la botiga, mal amor.
L'argument parteix de la botiga que regenta el senyor Musnik, una botiga tronada i sense clientela que amenaça de tancar. Un dels empleats porta una planta estranya que posen a l'aparador i de cop es converteix en l'atracció de la botiga. Marina Julià dirigeix aquest llibret escrit per Allen Menken i Howard Ashman. El muntatge estrenat al Sant Vicenç aterra ara al Teatre del Sol amb 6 passis entre el 26 d'abril i el 12 de maig, els divendres i els dissabtes a 2:15 i a les 6 de la tarda els diumenges.
I un altre espai que segueix la seva programació és la Quartera, que aquest vespre porta escena Camèlia.
Així que va néixer ja ho va estimar tot. Tot. Cada dia ho estimava tot.
La petita sala dedicada al teatre de contingut social i polític ha programat per aquest vespre l'espectacle Camèlia de la companyia De l'Ànima. El títol neix de l'obra Viatges i flors de Mercè Rodoreda i aporta un retrat de les dones a través de la música i dos violins. A Camèlia s'estrena aquest vespre a les 9 a la Quartera.
I després d'aquest repàs cultural anem amb altres qüestions del dia d'avui. L'Institut Català del Sol ha autoritzat la construcció de 34 habitatges de lloguer social al barri de Can Llong.
L'edifici de 34 habitatges estarà situat a la Ronda Europa en una parcel·la d'ús residencial propietària de l'Incasol del barri de Can Llong. Les obres d'aquestes promocions es podrien licitar durant el primer trimestre de 2020.
La cooperativa Cipo ha organitzat aquest cap de setmana un outlet de roba al Mercat de Sant Joan.
Joan Madau, la president de la Fundació Cipo, ha explicat que en total aquest cap de setmana vendran més de 5.000 peces de roba, totes de la temporada primavera-estiu, que han obtingut gràcies a la generositat de marques sabadellenques. Tots els beneficis d'aquest outlet aniran destinats a projectes de la cooperativa.
Més plans per aquest cap de setmana i és que dissabte se celebra a Sabadell la menstrual.
A partir de les 11 de la nit i fins ben entrada la matinada, local Balboa s'hi celebrarà la menstrual, la principal festa LGTBI de la comarca. La festa ha estat organitzada des del col·lectiu Agarenc Homònim i juntament amb entitats de la ciutat com Cal Enredos o la Reina Pícara. Durant tota la nit es podran trobar actuacions burlesques i també es podrà gaudir de músics de DJ.
La cursa solidària Sabadell Corre pels Nens ja reuneix a hores d'ara més de 2.000 participants. En aquesta quarta edició de la iniciativa, tots els beneficis recaptats aniran destinats a la investigació de la fibrosi quística i, més concretament, a un laboratori que treballarà amb miniòrgans. Enguany repeteix el mateix recorregut que en edicions anteriors, és a dir, sortida i arribada als jardins del Parc Taulí amb poc més de 4 quilòmetres en total.
El diumenge 5 de maig, Sabadell acull un any més la iniciativa solidària Corre pels Nens, que en cada edició destina els beneficis recaptats a una investigació mèdica infantil diferent. Toni Valverde, impulsor d'aquest projecte, explica que ara mateix, a falta de 5 dies per acabar el procés d'inscripcions, la cursa ja compta amb 2.500 corredors. Són declaracions al programa al matí.
Les inscripcions van bé, som de moment hi ha uns 2.500 persones inscrites, ara d'ara ja fins a la cursa és quan cada any s'apunten, bueno, quasi la meitat en les últimes dues setmanes, llavors, bueno, tenim gana ja de que arribi el dia, penso que són molts mesos de treball i res, el tema d'inscripcions sabeu que pujaran i això és complicat, el que s'ha vingut fent aquestes edicions passades és complicat.
Valverde assegura que la seva intenció és arribar a igualar la xifra de participants de l'any passat, 6.000 persones. En aquesta quarta edició, tots els beneficis van destinats a la investigació de la fibrosi quística. Si us hi voleu apuntar, hi ha temps fins dimarts i ho podeu fer a través del portal web de Sabadell Corre pels Nens.
Molta gent no entén d'electrònica. Doncs a nosaltres ens fa ballar. Divendres i dissabtes de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, notícies, agenda i sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho.
La tónica, o la odias o te encanta.
Si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Hostia, es que la gent li retala les merdes que fem.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim de fora de la ciutat i la comarca. L'Audiència de Barcelona rebaixa les indemnitzacions a familiars de 6 víctimes de Germanwings, equiparant-les als barems dels accidents de trànsit.
La sentència és fruit de les demandes que van presentar els 15 familiars dels 6 morts en l'accident aeri, que es van desmarcar de les indemnitzacions que Germanwings van acordar en el cas de les 184 de les 198 persones mortes en el sinistre. Recordem que una de les víctimes era de Sabadell.
23 policies nacionals investigats per les càrregues de l'1 d'octubre a Girona.
El jutjat que instruís les càrregues de aquell dia a Girona el citarà a declarar com a investigats 23 policies nacionals pels delictes de lesions, danys i tortures a més de 200 persones. Els investigats van actuar en 5 col·legis de la ciutat, la majoria al Col·legi Verd. Aquesta causa neix d'una querella conjunta presentada pels ajuntaments de Girona, Aiguaviva i Sant Julià de Ramis.
I un noi de 15 anys denuncia als Mossos una agressió al crit de Visca Vox a Mataró.
Li van disparar un projectil que li va causar una contusió a l'ull. El menor portava una samarreta antifeixista i creu que és la raó pel qual el van atacar. Jovent republicà de Mataró alerten que agressions com aquestes són cada cop més freqüents i demanen que s'investiguin.
Arriba l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Queden menys de 24 hores per al partit més important de la temporada del Centre d'Esports. El Castelló, amb un punt més que els arlequinats i ara mateix fora de descens, visita la nova Creu Alta en un duel que pot enfonsar a qui surti perdedor. Sergi Parr, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Pere, i el Sabadell no podrà comptar amb Josús Ozcoidi i Òscar Rubio, tots dos sancionats. En la roda de premsa d'aquest migdia, Antonio Hidalgo no ha descartat canviar el sistema de 3 centrals i 2 carrilers davant aquestes absències. En tot cas, el que espera el tècnic de Canovelles és el suport de l'afició per aquest aquesta final.
El que s'està fent al voltant de l'equip m'agrada moltíssim, donar les gràcies a tota la gent que s'ha mobilitzat per cridar la gent que vingui demà a l'estadi. Jo crec que estem ara en un moment que hem d'estar tots junts, hem d'estar units, és el moment, no? El que demà tingui alguna cosa a fer, que la canvi, que vingui demà.
No només en el Sabadell s'estan prenent iniciatives per mobilitzar la gent. El Castellón també ho fa pagant la meitat del preu de les entrades per tots els aficionats que es desplacin a la nova Creu Alta. Els orelluts han passat per circumstàncies similars a les del Sabadell, com per exemple el fet d'haver tingut ja 3 entrenadors. L'actual, Òscar Cano, ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís.
Somos dos equipos que en principio no estaban proyectados para estar en la posición en la que están, pero yo tampoco veo tan descabellado el estar ahí abajo. Es decir, la gente habla de injusticia, la gente habla de potencial, sin tener en cuenta que el nivel medio de este grupo ha subido muchísimo, en primer lugar, y después que, bueno, yo que me precio de conocer los 4 grupos de Segunda División B, los filiales que hay aquí no existen en otros grupos, ¿no? El potencial de los filiales del grupo tercero es, bajo mi punto de vista, muy superior.
Sabadell i Castellón, dos històrics en perill que es veuran les cares demà a la nova Creu Alta, recordem, a les 6 de la tarda i des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
A Primera Catalana, el Sabadell Nord busca esvair els dubtes de les últimes setmanes que l'han apropat a la zona de descens. Els de Quico Díaz visiten el Tona, un conjunt que es troba només un punt dels arlequinats.
I són 4 les jornades que fa que el Sabadell Nord no troba el camí del triomf i malgrat ser 6è només té un coixí de 5 punts respecte al descens. Els arlequinats jugaran a Tona contra un rival que es troba en una situació similar a la classificació. Díaz destaca el potencial econòmic dels usonencs.
Junto con Guinegueta, ¿no? Guinegueta también es otro equipo que ha empezado el año también como nosotros, recién ascendido, ¿no? Y la verdad que Tona, lo que pasa es que la diferencia de Tona con respecto a nosotros y a Guinehueta, que es un pueblo donde se han volcado en el equipo, donde tienen un presupuesto muy alto, donde ellos tienen la virtud de que si a mitad de temporada pueden firmar o necesitan un jugador, lo pueden firmar, porque tienen ese recurso económico que nosotros, los equipos como Guinehueta, nosotros no podemos.
El partit contra el Tona es disputa diumenge a 3:15 del migdia.
I a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil té la salvació a tocar, però encara no és matemàtic i per això necessita sumar 3 punts aquest cap de setmana contra l'escola Futbol Mataró, que ocupa llocs d'ascens i busca treure un bon resultat per no sortir-hi.
Curiosament, però, els de Carlos López sempre han rendit de forma notable contra els equips capdavanters. Els blaugrana no han estat capaços, però, de guanyar cap dels últims 4 enfrontaments i tots 4 eren contra conjunts que se situen per sota a la taula. El coixí respecte del descens, però, és ampli, concretament de 9 punts quan només queden 12 en joc. El duel contra el Mataró és diumenge a les 12 a la Raona Marinals.
Albert Tubella ha trencat el seu silenci després de ser cessat com a director tècnic de la Federació Espanyola de Natació pels discrets resultats de l'estatal nedat a Sabadell, on només 3 nedadores van assolir els criteris mínims per anar al Mundial.
Després de la seva destitució, és el francès Fred Bernoux qui s'encarrega de les seves funcions. En declaracions a Televisió de Catalunya, Tubella creu que mereixia un altre comiat, sobretot perquè denuncia que les maneres no han estat gens elegants.
Jo estic dolgut, sobretot a nivell personal i professionalment. Jo porto 9 anys a la federació, 9 anys d'absoluta fidelitat, d'absoluta entrega amb el millor de mi a la natació de la federació espanyola i d'aquest país, i crec sincerament que no mereixo una sortida d'aquesta manera, de rebre una trucada telefònica, un burofax al cap de 2 hores i res més.
Recordem que la federació va canviar els requisits després de l'Open nedat a Sabadell i que a banda dels seleccionats per la nova direcció esportiva també han obert la porta que els nedadors puguin fer les mínimes de la fina al trofeu Ciutat de Barcelona.
I en waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell torna a la competició domèstica després de proclamar-se campió per 5ª vegada a l'Eurolliga femenina.
Les de David Palma es trobaran en unes circumstàncies radicalment oposades a les de la setmana passada jugant a la pista del CUE de la Lliga Premat, al Concepción Ciudad Lineal. L'Astralpool, en canvi, lidera el campionat havent guanyat tots els partits i té 6 punts d'avantatge respecte al segon, al Sant Andreu. El partit a la piscina madrilenya és demà a 6:15 de la tarda.
I el masculí tanca la fase de grups a Pamplona, visitant el waterpolo Navarra amb la feina ja feta, ja que els de Quim Colet quedaran setens, passi el que passi.
I a més, l'Astralpool ja sap qui serà el seu rival al play-off, ja que el Terrassa té garantida la segona posició. Abans de la lluita pel títol, però, el club jugarà a la piscina del Navarra, 9è amb 16 punts, demà a les 6 de la tarda.
I sortint de la piscina, l'Oar Gràcia afronta l'últim desplaçament de la temporada demà, a la pista de l'Embol Palautordera. Els gracians tenen pràcticament impossible arribar als 5 primers, el seu gran objectiu, i ara se centren en intentar millorar els números de l'any passat.
De fet, l'equip és 6 en 32 punts, exactament els mateixos guarismes que els verd i blancs van lluir la darrera temporada. Ara encara tenen 2 jornades de marge, però tenint en compte que l'última és contra un Sarrià que està disputant el liderat per l'extrem Aniol Picola, el de demà és un partit clau.
És un partit clau en el que és obligatori pràcticament per nosaltres endur-nos aquests 2 punts, i al final és nosaltres no ens considerem un equip conformista, així que si no podem quedar entre els 5 primers, doncs seguirem millorant números o seguirem sempre buscant una miqueta aquest pas més enllà.
A la primera volta, el Palautordera, que ara ja no té res en joc, va sorprendre els graciencs al carrer Bocaccio amb una victòria per la mínima que ara els verd i blancs esperen tornar. Demà a 8:45 del vespre arrencarà el pavelló Josep Maria i Llavina aquest Palautordera o Arc Gràcia.
I un últim punt de ciclisme, Sergi.
David de la Cruz afronta diumenge l'edició 105 de la Lieja-Bastogne-Lieja, la prova més antiga del ciclisme i la tercera i última de l'anomenat tríptic de les Ardenes.
Un minut per 8:15, nosaltres marxem. Això és tot per ara, us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Però no marxeu perquè a les 8 torna una nova edició del Quimèric i a les 10 la música del Vitamina Dance. Això és tot per avui, tornarem dilluns, que passeu un molt bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.